Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
El meu avi va anar a Cuba, a bordo del català.
No us perdeu la 34a Gran Trobada d'Havaneres Barcelona Cara al Mar aquest dissabte 29 de juny a les 9 de la nit al passeig Joan de Borbó del Port Vell de Barcelona amb els grups Mar Brava, Sons de Taverna, Son de l'Havana, Ultramar i la Coral Mediterrània serà aquest dissabte 29 de juny a les 9 de la nit al passeig Joan de Borbó del Port Vell de Barcelona. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Al llarg de la temporada ho hem vingut fent. Jo, si m'ho permeteu, dir-m'ho a mi mateix, ja que no tinc padrí, diré que ha estat un bon hàbit. Hem anat recollint les conferències que s'han fet, que han anat fent a la Fundació Roca i Pi. Conferències totes elles que ha coordinat, que ha portat i que, del qual n'ha estat protagonista absolut el doctor Josep Maria Rosés, que és patró de la Fundació. I aquí avui, una vegada més, tenim la sort de poder tenir aquí els estudis de Ràdio Estel. Doctor Rosés, benvingut.
Moltes gràcies i bon dia.
Avui començarem amb un tema d'aquells que tothom evita parlar-ne, si més no en aquesta nostra cultura occidental. En d'altres cultures canviaria molt la cosa, però aquest no serà el tema. Però que és inevitable parlar-ne, i sobretot és inevitable pensar-hi, és inevitable passar-hi, és inevitable sentir-ho. Parlarem sobre el procés de la mort. Que la gent no s'esborroni ara mateix. La mort, amics, tots els que estem aquí, tots els que esteu allí, tots hi som convidats i ens esperen en algun lloc. Però, sobretot, pel que jo he entès, parlarem més de la mort des del punt de vista dels afectats indirectes. L'afectat directe és el que mor. Els afectats indirectes són els que, vinculats d'alguna manera a la persona que se'n va, la persona o altres coses, ara en parlarem, senten la mort com un procés que després nosaltres hem batejat com a dol. Vaig bé, doctor?
Uh-huh.
Dol.
El dol, sí, sí.
Inevitable. Permeti'm que comenci amb una frase.
Sí.
Que jo no sé si per sort o per desgràcia o per cap de les dues coses, se sent, amb perdó pel terme llatí i pel que vol dir, ad nauseam, fins a fastiguejar, perdó, ho dic perquè a mi m'afecta. En els velatoris, en els no sé què, sempre hi ha un munt de persones que acaben dient el temps ho cura tot. I jo, que tinc un doctor al davant, li he de preguntar, doctor, el temps ho cura tot?
No, això no és cert, això. Es té que deixar passar un temps a partir de la mort, però i la persona té que, diguéssim, reaccionar i pensar sobre el que ha passat. De totes maneres, et tinc de dir, Francesc, perdoneu, que la mort és, que es fa ara, que es viu ara, és un amor escèptic. Abans la gent moria a casa.
Sí.
I la família seguia aquest procés, encara viva, per dir-ho d'alguna manera. Es vivia el procés de la mort. Avui en dia dic jo que és una mort escèptica, perquè avui en dia la gent...
La mort de tant
mor, mor als hospitals. Rara vegada mor a casa seva.
Uh-huh.
I després va al tanatori, que també és una cosa escèptica.
Per
I després a l'home, després de dir al capellà algunes paraules, pues se l'emporten i enterrar.
És més, si em permet, doctor, voldria posar, acabar de posar èmfasi en imatges que crec que tots tenim al cap. Per això, a mi el primer que m'ha vingut al cap quan em parlava és la paraula tanatori, la mort de tanatori. Els tanatoris estan dissenyats, jo crec, perdoneu-me qui dissenyeu tanatori si m'equivoco molt, però sí, estan dissenyats molt precisament per evitar un contacte molt directe, una presència física molt present de la persona difunta. Hi ha aquelles urnes de vidre que s'obre i es tanca en porta, s'apareix i desapareix el cadàver.
Exacte, exacte.
La distància física amb la gent és molt gran.
És molt gran, exacte. I després de tenir en compte que el difunt està en una caixa, com és lògic,
sí,
però està separat per vidre de
sí,
la gent. És
sí,
a dir, que tu no t'hi pots acostar.
Vidres, a més, si m'ho permeteu, amb aparença sí, de cambra blindada.
Sí,
vidres
sí,
molt gruixuts.
Sí, sí, bueno, són càmeres refrigerades, evidentment,
clar,
no?
Clar.
I clar, veus el subjecte que mor d'una distància que no podries acostar-te.
De vegades de cap manera,
gent...
De cap manera.
Jo recordo que quan estava a l'Hospital del Mar, la gent s'acostava al mort i el tocava,
sí,
i molta gent el donava un petó al front.
Sí.
Ara això ha desaparegut.
Sí.
Això ja no és.
Doctor...
Quan mor una persona a l'hospital, ja se'l traslada al tanatori directament.
Sí. Doctor, en aquest punt, evidentment, l'ofici de periodista es nodreix de moltes coses, però sobretot, de les experiències pròpies del que s'ha anat aprenent amb els anys i el que ens ha anat vivint.
Sí, 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 sí.
En el meu cas, que he viscut moltes morts, diguem-ne, en calent, que he tingut la persona a tocar mentre moria, mentre expirava, que he estat present fins i tot agafant la mà d'una persona mentre el metge em deia l'hem de desconnectar, vostè
sí,
m'ha
sí,
de donar
sí,
permís.
Sí, sí, sí.
Això és bo o és dolent
per, no, no,
pel subjecte que sóc jo?
No, 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 al contrari. Vull dir, tu tens un lligam amb la persona que s'ha mort, sigui la mare, sigui el pare, i això, pues, clar, lògicament, impacta molt la persona i la persona té ganes d'acostar-se, de tocar-lo, d'estar present fins que es mora. Això recordo la mort de la meva mare, perquè passa la meva mare va entrar en coma i no...
Sí.
Però la meva germana i jo l'agafàvem de la mà fins que va morir. Bueno, és una aproximació. És una aproximació. I aleshores, pues, clar... avui dia, després del tanatori, molta gent vol ser cremada.
Sí.
O sigui que desapareix l'aspecte físic
sí,
del difunt.
Sí.
Només hi ha unes cendres que la gent les tira a la muntanya, les tira al mar, o on sigui.
Per cert, digui-ho en veu baixa, que això majoritàriament està prohibit.
Sí.
Per llei.
Sí, no, però encara hi ha gent que ho fa.
Sí, sí,
hi ha molta
segur,
gent, escolta, hi ha molta gent anys enrere, jo recordo, que tirava la cendra al camp del Barça.
Sí.
Fins que es va prohibir.
Sí, sí.
Es va prohibir. I en el cementiri aquest de les Corts hi ha molts nichos que enfoquen el Barça. Jo recordo que el meu tio, quan va morir, va voler que l'enterressin de cara al Barça.
De cara allà on marcava...
De cara allà on jugava el Barça. Sí,
i defensava
sí.
Ramallets.
Però, bueno, mira, la vida és així. És a dir, jo diria que la vida és una línia recta entre que el moment de néixer i el moment de morir. Però, en realitat, no és una línia recta. Si és una línia que té alts i baixos.
Sinuosa.
Perquè no hi ha ningú que neixi i mori als 90 anys, posem un exemple, i que no hagi tingut mal una malaltia.
Per exemple.
Ja sigui una malaltia psicològica, una malaltia física, un mal lleig, que es diu aquí a Catalunya,
sí.
El mal lleig, que és molt típic d'aquí, i, per tant, tothom tenim alts i baixos. La persona, per exemple, que ha tingut un infart. En aquell moment, la línia ja no és recta, sinó que fa una inflexió, no? Però, en realitat, la línia és una línia recta. Fent, així, hem parlat d'una manera, diguéssim, no sé, metafísica, diguem.
Sí, pràcticament.
És una línia recta. Però, bueno, i després el que hi ha aquí, que és molt important, és el que és el dol.
El dol,
el dol. Sí. El dol hi ha de molts tipus. Hi ha el dol normal, habitual, en què la persona pateix un temps de tristor, inclús fins a depressió, però ja al cap d'un any, dos anys, això...
I fins i tot de negació al principi.
Exacte. I fins que al cap d'uns mesos o un any ja la persona comença a flotar.
Uh-huh.
Aleshores ja se'n dona compte, per exemple, la viuda, que té que enfrentar-se a la vida sola.
Parlem que, bàsicament, el dol es clou amb acceptant aquell amor. És això el que està dient? És un procés que fa coses, genèric.
Sí, sí, sí.
Hi havia... L'Espinàs deia, no digueu coses. Fa, evoluciona, però s'acaba amb l'acceptació. L'acceptació és la clau
això,
que tanca el dol?
Això és la clau. És a dir, no es pot acabar un dol si no s'accepta que aquella persona ja no està entre nosaltres.
Definitivament
ja no està entre nosaltres. Aleshores, després hi ha el que se'n diu el dol complicat. És la persona que va portar molts anys i encara està arrossegant aquest dol pel marit que... Jo recordo una tieta de la meva dona que feia 10 anys que encara anava vestida de negre i encara arrossegava la mort del tiet Jaume, que era el seu marit.
Sí.
Això no és normal, això. Això no és normal. No pot durar tants anys.
Uh-huh.
Clar que és difícil enfrontar-se en un moment determinat en què la teva dona, per exemple, no hi és. O que tu has deixat d'existir i la teva dona s'ha quedat sola.
Sí, sí, és un cop dur.
És un cop dur. Però
no
és un procés que és irrepetible. És a dir, és dinàmic, és canviant.
Això que estava començant tot just a apuntar, doctor, és el que s'anomena dol patològic?
Dol patològic, sí. El dol crònic, dol patològic, és aquest.
El dol que no es fa bé, que no circula bé, que no evoluciona bé,
que
en algun moment el procés del dol es queda encallat.
Queda encallat, sí. Sí, sí. Precisament hi ha una persona que és molt notable aquí a Barcelona, que és l'Alba Pallàs, que es dedica precisament a això, al dol, a tractar el dol amb la gent. Jo diria que aquesta noia és una autoritat. Va ser deixeble de la Clover Rose, l'Elizabeth Clover Rose, una persona molt senyalada dintre d'això, que són les 5 fases del dol, segons aquesta dona, i va ser un excel·lent deixeble, és una persona d'èxit amb les conferències que dona i amb els cursos. La menciono amb ella perquè jo la conec i és una persona notable en aquest sentit.
És cert,
n'hi ha més aquí a Catalunya.
Sí, és cert, doctor.
Per exemple, el Jorge Tizón. Jorge Tizón és un altre referent en el nostre país sobre el que és el dol i tot això, una persona que s'ha dedicat. Però hi ha molts estrangers, nord-americans la majoria, en què... diguéssim, han tractat aquesta problemàtica d'això. Per exemple, doncs, tenim diversos. Tenim, per exemple, el Warren, una persona molt senyalada, que en realitat el seu dol figura com unes etapes que hi ha que seguir. Hi ha molta altra gent. Després, per exemple, no sé, a veure, deixeu-m'ho mirar perquè no... De tota la gent que hi ha i que m'agradaria assenyalar-los.
A mi l'únic que m'encurioseix, i potser la resposta vindrà amb la propera pregunta que li faré, o potser no, és només una idea que em ve ara al cap, és que, en general, la gent... tenim tendència a no voler parlar-ne del dol, a no voler dir que...
Sí, sí.
I les persones que pateixen un dol patològic que és visible per a tothom, d'una manera que és palès,
si
els ho dius, fins i tot s'ofenen i s'hi neguen.
La gent...
I em sorprèn que hi hagi tants especialistes també aquí a casa nostra que s'hi dediquin, perquè penso... No sé jo si la clientela estarà molt inclinada a anar-hi.
Hi ha un percentatge molt alt de persones que van al metge a capçalera perquè no poden superar el dol, o tenen un dol patològic. I aleshores necessiten persones realment expertes, que aquí ja dic dos, el Jorge Tizón i l'Alba Pallàs, que són gent molt notable amb aquesta i que han sentat una base de lo que és el tractament del dol. Bueno, de la mort no en vol parlar ningú.
Ningú?
Això és evident.
Això és la nostra cultura.
Quan treus el tema...
Mare de Déu.
No, em parli, no em parli.
En dos minuts estem parlant del Barça.
Això. I aleshores, a part d'això, que, per exemple, els nens no van a enterro.
Aquesta és una pregunta que li volia
fer. Sí, però en canvi tenen que anar-hi. Avui en dia es recomana que els infants vagin a l'enterro i se n'enterin de primera mà el que està passant, que s'ha mort l'avi i el que representa la mort de l'avi per ells. Abans no, abans els nens es quedaven a casa, sobretot.
Sempre hi havia una tieta que agafava tots els nens, tota la mainada,
això
i l'amagava.
Això mateix, sí. Avui en dia es recomana que els nens se'ls té que explicar el que és la mort.
I és que això deu partir d'una idea, d'un prejudici, que és que el dol afecta més segons l'edat. Hi ha alguna part de certa en això? Infants, adolescents... gent adulta,
que els afecta
gent gran,
més.
Els afecta d'una manera diferent, el dol?
Bueno, hi ha diferents etapes de la vida, el que és l'infantesa, el que és els adolescents, la gent més gran, de mitjana edat, la gent vella. Home, hi ha gent, per exemple, és un impacte extraordinari a la gent de la tercera edat. Tant és així que es registra un percentatge de suïcidis, sobretot quan es mor la dona. L'home queda desvalgut. No sap què fer.
Un xoc important.
I aleshores entra en un procés que és molt curiós. Es transformen en cargols. És a dir, no volen saber res amb l'exterior. Només ells. Per tant, separen dels amics, dels parents...
Fan com una crisàlida.
Ah, exacte. I aleshores molts d'aquests fan una depressió i alguns d'aquests es suïciden, inclús. Una de les pròximes xerrades que farem a Rocky B, precisament, es titula Una mort tràgica, el suïcidi. En parlarem d'això.
Aquest és un altre tema, encara més que la mort, tabú. La gent no parla del suïcidi, ni que sigui parlant-ne.
No, perquè és... A veure,
fa elipsis, tota mena de circunloquis...
En certa manera s'entén, perquè és... És com un atac a la família. Per exemple, i d'on predomina molt el que els italians diuen la omertà.
Sí.
La omertà.
Aquest és un altre tipus de silenci, eh?
És a la gent, diguéssim, de classe mitja alta, professionals qualificats.
Sí.
Això és un atac molt gran per a la família. Això ja no se'n parla.
La
persona que s'aixida, hi ha un silenci sepulcral.
És una persona que automàticament queda com desqualificada.
Exacte. Aleshores, clar, la gent pateix una mica de lo que és precisament el que és un atac a la família. Dic al teu marit, que era un advocat famós, o un polític important, i que s'ha suïcidat, això es calla.
Sí.
No surt al carrer, això.
És com una mena de covardia extrema.
Bueno,
és com no haver afrontat
sí. Bueno, coses. Aquesta gent de classe aquesta... mitja alta guarda molt les aparences.
Bé, això també.
Aleshores, hi ha gent que té una vida social molt activa, són socis del Polo a Barcelona.
Però això ara ho fem tots, eh?
Sí, aleshores, doncs
això... Hi ha una cosa que es diu Facebook que serveix exactament per això, per guardar les aparences.
I a part d'això, doncs que clar, això no està vist des del punt de vista del cristianisme, que una persona se suïcidi. L'Església Catòlica això no ho tolera.
No.
I en certa manera jo considero que és lògic, perquè... La vida ens l'ha donat Déu, però tu no et pots treure la vida. En tot cas, te la traurà Déu en un moment que tinguis una malaltia incurable, o sigui, impepinablement, et has de morir. Però això de tu treure la teva pròpia existència, això no és lògic. Però és un tema molt interessant que el tractarem el curs que ve.
Amb moltes arestes i molts punts de vista i moltes opinions, però jo crec que pocs temes deuen haver vessat més tinta i deuen tenir més llibres, estudis, assajos, tesis doctorals escrites,
sí.
La tendència de l'home en determinades circumstàncies a llevar-se la vida.
Exacte. Sí,
hem parlat del dol de la manera més convencional, normal, la pèrdua d'un ésser estimat, d'un ésser proper, d'un familiar directe, de la parella.
Sí.
Però el dol... És un fenomen, és un procés, de fet,
sí, parlem en propietat. És un procés.
Un procés, és un fenomen. Hi ha molts processos en aquest fenomen que esclata i funciona i corre, no només en aquests casos, sinó que també, i per molts que ara mateix m'esteu escoltant, a lo millor, o a lo millor no, arribo molt tard, però a lo millor revelador i potser us serveix d'ajuda... Tenir una malaltia greu pot generar un procés de dol. Perdre la feina, perdre la feina...
És un procés de dol.
Genera inevitablement un procés de dol.
Exacte.
El perdre, ser conscient...
Mira, el perdre una propietat personal genera un dol.
Per exemple.
Per exemple, hi ha el dol polític.
Sí.
Aquella gent que lluitem per Catalunya i tot això, i que veiem que això no es compleix, això.
Exacte.
Doncs arriba un moment en què està fabricant un dol polític.
Les sentències que et són contràries generen un dol.
Exacte.
Fins i tot hi ha molta gent que en un moment determinat comença a ser conscient que perd la joventut, que és una cosa que la perdem tots.
Sí.
Poseu-vos-hi com vulgueu. La perdem tots, i això també és un dol.
Exacte, perfectament, sí. Hi ha dol de moltes classes.
Ens continuaria parlant, jo no sé fins quin dia, perquè això ja estem fora de
temps. Fins al dia final.
En qualsevol cas, si hem aconseguit de transmetre la idea que el procés del dol és inherent a la pròpia persona humana, que estem fabricats així, i que hi ha molts dols, que qualsevol pèrdua pot significar, i de fet, la majoria de les vegades significa un dol, i que si us costa de passar, no passa res, que us pot ajudar molta gent. Si hem aconseguit dir-vos això, jo em sento content. Vostè també, doctor?
Perfectament,
doncs
estic d'acord amb tu.
Fins la propera.
Àngels.
Feu tot el bé que pugueu i amb igual freqüència trobareu rostres que us saludaran amb alegria.
Alessandro Manzoni, escriptor.
fredes a les vent del nord. Vine, vine, aire del migdia, l'aroma del meu hort. Flors que per l'hermosa rodalia. Jardí tancat ets tu.